Europa mobilitza els seus exèrcits per la guerra a l'Orient Mitjà. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La llista de països europeus que activen militars per la guerra a l'Iran augmenta. Espanya i Itàlia són avui les últimes a sumar-s'hi, després de Grècia, els Països Baixos, França, Alemanya o el Regne Unit, Joan Bota.
L'objectiu de la majoria d'aquests moviments, com l'enviament per part d'Espanya d'una fragata a Xipre, és blindar les fronteres europees davant del conflicte. I per això l'est del Mediterrani és el destí principal, però també s'estan enviant militars directament al Golf Pèrsic per protegir-hi interessos i ciutadans europeus a la regió.
Brussel·les, Bruno Fortea.
El degoteig de països que enviaran material militar a l'Orient Mitjà inquieta la Unió Europea. Brussel·les tem que això minvi els recursos per a Ucraïna i que els 27 no puguin aguantar el desgast d'implicar-se en dues guerres alhora.
El govern espanyol justifica aquest enviament d'una fragata espanyola a Xipre i no hi veu contradiccions amb el no a la guerra que ahir va proclamar Pedro Sánchez.
Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, argumenta.
Es perfectamente compatible participar en la OTAN y los ejércitos están para mantener la defensa y la disuasión que da seguridad a nuestros ciudadanos.
I, mentrestant, sobre el terreny, l'Iran ha tocat aquest matí un petrolier nord-americà a l'estret d'Hormuz i ha insistit que en temps de guerra el control d'aquest pas estratègic pel petroli mundial els correspon.
A més, un portaveu d'exteriors del règim islamista entrevistat a Televisió Espanyola ha advertit a Europa que tard o d'hora pagarà pel silenci davant l'agressió dels Estats Units i Israel. Les últimes hores també hi ha hagut explosions a l'Iran i al Líban i a Qatar, Bahrain, les bases curtes a l'Iraq i per primer cop també a l'Azerbaidjan.
I, mentrestant, a Israel, la protecció que ofereix la cúpula de ferro és desigual. Igual. El nostre enviat especial, en Jordi Baró, és a Haifa, la gran ciutat del país més exposada en aquesta guerra.
Bon dia. Un punt estratègic pel port i per la proximitat amb el Líban, que fa que la tercera ciutat d'Israel sigui objectiu de Hezbollah. L'impacte sobre la població està sent per ara limitat, però la prevenció s'extrema. Avui hem visitat un pàrquing on una cinquantena de famílies sense refugi viuen en tendes des de dissabte.
De tornada a Catalunya, més de la meitat dels ciutadans consideren que el català s'utilitza poc i auguren que d'aquí a 5 anys encara es farà servir menys.
El Centre d'Estudis d'Opinió, que assenyala també que la llengua és el primer motiu de discriminació al país per davant del lloc de procedència o la nacionalitat.
I només 9.000 catalans han complert amb l'obligació de registrar el seu patinet elèctric en el primer mes en què aquesta mesura era obligatòria.
Són dades que la mateixa Direcció General de Trànsit ha avançat aquesta emissora i que constaten policies locals com la de l'Hospitalet de Llobregat, on cap dels 50 patinets aturat per excés de velocitat aquest febrer estava matriculat.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Finalment, les eleccions al Barça seran un cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font.
L'altre precandidat, Marc Síria, no ha passat el tall de firma. S'ha quedat en 90 de les necessàries després que el procés de validació li hagin anul·lat 591 signatures. I al Catalunya Migdia sabrem com ha anat tot aquest recompte de les firmes per ser candidats a les eleccions al Barça i sentirem també les primeres reaccions de Víctor Font.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs amb més retenció que altres dies a aquesta hora. En destaquem algun. Retenció intensa a la ronda litoral de Barcelona per una incidència que talla un carril a l'altura de Montjuïc cap al Llobregat, amb cua compactada ben bé des del Fòrum, també però a zona franca fins a aquest punt, i a les dues rondes però cap al nus de la Trinitat, que també té cua ara d'entrada. També a l'AP7, molt intens avui a Cerdanyola, també aquí a l'AP30 cap a Girona i a Parets del Vallès, però direcció Tarragona, alerta per un accident que acumula ja 4 quilòmetres de retenció.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Avui li faré una part de la feina al Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
Bon dia, a veure.
Home, perquè si dic, l'arribada del temporal Regina ha fet activar alertes per risc d'inundacions, pluja intensa i temporal de mar en diferents punts del país, vol dir que les pròximes hores tindrem pluges.
Sí, podríem dir que el que ha caigut és poca cosa perquè el que ha de caure és molt més i més extens. De fet, ja tenim 35 litres per metre quadrat a les cases d'Alcanar, gairebé 30 dalt de tot del Montseny, 20 a Castelldefels, 15 a Barcelona. Són, podríem dir, les primeres, entre cometes, gotes de la llevantada, tot i que són bastants litres. Aquesta tarda i aquesta nit, atenció, perquè punts del litoral i prelitoral podrien rebre entre 50 i 100 i no descartem el prelitoral nord, àrea Guilleries, Collsacabra, Pirineu més oriental, més de 100 litres i cota de neu 2.000 metres, ventada i temporal marítim.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 5 minuts de les dues. Europa augmenta la implicació militar en la guerra a l'Iran per tal de defensar les fronteres de la Unió i també els seus interessos al Golf Pèrsic. França, Itàlia, Grècia, Països Baixos i des d'avui també Espanya envien vaixells de guerra cap a Xipre arran de l'impacte d'un dron de fabricació iraniana en una base britànica a l'illa. Itàlia també ha decidit fer arribar ajuda militar als països àrabs aliats, igual que França, Alemanya i el Regne Unit. Brussel·les alerta del risc que els 27 no puguin aguantar el desgast de dues guerres simultànies. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Degoteig de països europeus que mobilitzen la seva armada pel Mediterrani i que envien defenses antiaèries als països de l'Orient Mitjà perquè puguin combatre els bombardejos iranians. Un dels últims a implicar-s'hi ha estat Itàlia, ho ha anunciat la primera ministra Giorgia Meloni.
Itàlia.
Itàlia, com el Regne Unit, com França, com Alemanya, té la intenció d'enviar ajuda als països del Golf. Estem parlant clarament de defensa, en particular de defensa aèria.
Però aquest nou front de batalla a l'Orient Mitjà preocupa a Brussel·les, que ja fa prou esforços per armar Ucraïna en la seva guerra contra Rússia. Ara, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, tem que no hi hagi prou armes per a tothom i demana als països comunitaris que fabriquin més drons.
Estic preocupada perquè els recursos són limitats i això tindrà un impacte en les diferents guerres.
En canvi, missatge de tranquil·litat del líder de l'OTAN. Marc Rutte diu que ho faran compatible, que la guerra al Golf Pèrsic no minvarà els recursos per Ucraïna.
Com aliats hem de permetre el que els nord-americans estan fent a l'Orient Mitjà contra l'Iran i alhora assegurar-nos que Ucraïna té tot el que necessita per mantenir-se forta en la lluita.
Rutte també ha descartat l'activació de l'article 5 de l'OTAN, el que invoca la defensa col·lectiva, tot i que Turquia, un país membre de l'Aliança, hagi abatut un míssil en el seu territori. Rutte ha rebaixat la gravetat dels fets.
En el cas espanyol, l'executiu defensa que enviar una fragata a les costes de Xipre no suposa participar activament en la guerra de la mà dels Estats Units, sinó que és una actuació de caràcter defensiu sota el paraigües de l'OTAN, com se'n fan moltes. I és en aquest context, i no en el de cooperar amb cap guerra activament, en què s'ha de llegir, diuen, la missió d'aquest vaixell de l'Armada. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. L'executiu recorda que la posició d'Espanya no ha canviat. Els Estats Units no podran fer servir les bases de Rota i Morón per atacar l'Iran perquè Trump actua, diuen, al marge del dret internacional, però defensa que una altra cosa ben diferent és l'enviament de la fragata de l'Armada en tasques defensives per donar suport a un altre vaixell francès. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el ministre José Manuel Álvarez ha defensat que no és incompatible defensar el no a la guerra i a la vegada participar d'aquestes accions de la mà de l'OTAN.
És perfectamente compatible tener un ejército nacional como tiene España, participar en la OTAN, pero decir que los ejércitos están para mantener la defensa y la disuasión que da seguridad a nuestros ciudadanos.
Álvarez ha afegit que no vol donar més tensió al conflicte diplomàtic, no farà res per aclarir per què la portaveu de la Casa Blanca ha dit que Espanya havia canviat de parer i sí col·laboraria a l'operació contra l'Iran. Tampoc cridaran a consultes l'ambaixador dels Estats Units a Espanya.
No tengo que hablar, la decisión es soberana del gobierno de España y no voy a hablar con nadie. Lo importante es dónde se sitúa España. Espanya se situa al lado del derecho internacional.
Fons d'exteriors han informat que ja s'han evacuat 3.000 ciutadans de la zona de conflicte i que de l'Iran ja han sortit tots els que ho havien demanat. El ministeri seguirà treballant, diuen, per portar fins a l'estat tots els que ho sol·licitin. A la zona hi havia 30.000 espanyols.
Per cert, encara en l'àmbit polític, Tània, hi ha una polèmica per un vídeo que ha penjat el Partit Popular a les seves xarxes, on es veu la ministra de Defensa, Margarita Robles, conversant amb l'ambaixador dels Estats Units. i hi ha polèmica sobre què és el que diu exactament Margarita Robles.
Sí, és una reunió que es va fer ahir. El PP assegura que mentre parlen, doncs ella es despenja de la posició de l'executiu defensant que ella estava amb Trump.
No, no, de su conga. Pasa que fins aquí... La que...
No s'acaba d'entendre, però ella diu estic amb Trump. El ministeri ho nega de totes totes. En un vídeo difós pel mateix ministeri assegura que Robles el que diu literalment és que no està còmode quan parlaven de la temperatura del despatx.
¿Sabe qué? Voy a hacer, voy a apagar la calefacción porque yo no me voy a decir, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí?
La Moncloa carrega contra el PP perquè diu és una notícia falsa, manipulada, que demostra la falta de solvència i arguments per atacar el govern de Pedro Sánchez.
Bé, doncs més enllà de la polèmica i dels moviments dels exèrcits europeus sobre el terreny, l'Iran amenaça en bloc la Unió Europea. Avisa que tard o d'hora pagaran un preu pel silenci que guarden sobre l'agressió nord-americana i israeliana a l'Iran. Ha estat un advertiment del portaveu de la diplomàcia en declaracions a Televisió Espanyola, Albert Manyà.
Al seu país, més de 1.200 persones han mort en els 6 dies de guerra, segons una agència iraniana. El cos d'elit del règim sosté que ha atacat un petrolier nord-americà al Golf Pèrsic sense aportar proves. També hi ha constància d'explosions a l'Azerbaidjan i atacs a bases kurdes a l'Iraq, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Aidan Chayegan, corresponsal de l'agència EFE a Teheran.
También Irán ha lanzado ataques contra los kurdos en el Kurdistán iraquí, en lo que supone una nueva ampliación de la guerra después de que haya salido especulaciones acerca de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos días había hablado con líderes kurdos sobre las bases estadounidenses en el norte de Irak.
I mentrestant, Israel ha rebut més projectils iranians mentre el govern tira endavant amb el seu propòsit animat pel Pentàgon. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. A Israel no l'ha de convèncer ningú de voler destruir el règim dels ayatolàs, però la trucada d'avui del secretari de Guerra nord-americà al ministre de Defensa israelià, en què l'animava a continuar fins al final, és molt i molt valuosa per a Netanyahu. Cal saber, però, què vol dir exactament anar fins al final. Ja l'altre dia, Donald Trump va evitar referir-se al canvi de règim. Recordem l'objectiu anunciat amb molta pompositat el primer dia de guerra. I avui, el portaveu de l'exèrcit israelià, Efi Defrin, també ha jugat a despistar.
L'objectiu de l'operació és infligir danys greus al règim terrorista iranià fins que s'elimini l'amenaça existencial, perjudicar i eliminar l'amenaça existencial amb el temps i continuem agreujant el dany al règim.
Israel continua bombardejant sense parar l'Iran, 12 onades d'atacs només aquest matí. I mentrestant, en les últimes 24 hores, els israelians estan anant més sovint de l'habitual als refugis. És una mica com si l'Iran volgués desmentir aquesta teoria nord-americana que s'estan quedant sense míssils. Qui més ho està patint? Els israelians del nord, als quals se sumen els coets llançats per part de Hezbollah des del Líban, territori que Israel continua bombardejant sense parar.
I mentrestant, una cinquantena de famílies viuen des de l'inici de la guerra en un pàrquing a Haifa, al nord d'Israel. S'hi han instal·lat perquè a casa seva no tenen refugi. Els ha visitat el nostre equip d'enviats especials, el Jordi Baró, amb el suport de Matilde Seoane. Bon dia.
Bon dia. A sota de l'auditori de Haifa, la gran ciutat del nord d'Israel, objectiu de la milícia libanesa de Hezbollah, hi ha un pàrquing convertit en refugi. A les plantes 1, 2 i 3, cotxes a la quarta, tendes de campanya i famílies amb nens.
I clean my mind. I feel safe. Because I'm fighting to death.
Orit, de 70 anys, va vestida amb un collar de perles, però dorm aquests dies a terra per evitar casa seva en un edifici vell de Haifa sense refugi.
És força frustrant estar amb la meva edat en aquesta situació i acceptar-ho, perquè no tenim cap altra opció. Volem salvar les nostres vides.
Eugene, d'origen rus, com molts aquí, és un exsoldat que també ha apostat per la vida subterrània.
Som aquí perquè no tenim un espai protegit a prop. Així que vam decidir mudar-nos aquí i quedar-nos-hi un parell de dies.
Els israelians es protegeixen d'una guerra que fins ara ha fet sonar moltes alarmes antiaèries, però que ha tingut un impacte més aviat limitat. Res a veure amb els altres fronts.
I encara en la informació internacional, la Xina s'ha fixat un objectiu de creixement econòmic per sota del 5% per primera vegada en 35 anys. És un dels punts del pla quinquenal que ha d'aprovar ara l'Assemblea Popular inaugurada avui a Pequín. El nou full de ruta també preveu mesures per incentivar la natalitat i per mantenir el pols de força tecnològica amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia.
La Xina celebra el plenari anual d'un Parlament que no legisla, que aprova el que ha decidit prèviament el Partit Comunista aquest any, un objectiu de creixement del PIB d'entre el 4,5% i el 5%. Per primer cop hi ha una forquilla i la banda baixa, l'objectiu de creixement més baix des de principis dels 90 del segle passat. A més de preveure el possible impacte del caos generat per Donald Trump, els analistes hi veuen un tímid intent de dependre menys de les exportacions i repartir millor la riquesa. S'acompanya de mesures de protecció social i de foment de la natalitat. En el nou pla quinquenal que aprovarà el plenari, aposta per l'autosuficiència tecnològica, sentim el primer ministre xinès Li Qiang.
Impulsarem i ampliarem l'aplicació comercial a gran escala de la intel·ligència artificial en camps i sectors clau.
La despesa en defensa, un departament tocat els últims temps per la purga de nombrosos comandaments, en particular el general Zhang Youxia, creix pràcticament el mateix que els últims anys, per damunt del PIB. És a dir, la Xina continua rearmant-se.
Passant 30 segons d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida l'actualitat aquí de Catalunya.
Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc info actual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Més de la meitat dels ciutadans creuen que el català està en hores baixes. Valoren que es parla poc i que encara es parlarà menys d'aquí a 5 anys. Alhora, la llengua es manté com el principal motiu de discriminació. Són dades d'una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, Pilar García.
Sí, per primera vegada en els 3 anys que s'ha fet l'enquesta, són més del 50% els ciutadans que valoren que l'ús del català s'està perdent. I ho noten sobretot els joves entre 16 i 24 anys. El 64% creuen que s'utilitza poc. I entre les causes de discriminació a Catalunya, en primer lloc, com dèiem, hi ha la llengua, seguida de la procedència o la nacionalitat.
L'enquesta també pregunta per la immigració i, d'entrada, cada cop més catalans tenen la percepció que ja suposa més de la meitat de la població.
Són un 40% dels enquestats els que tenen aquesta idea, el doble que fa un any, però realment els nascuts fora d'Espanya suposen un 24% de la població a Catalunya. L'estudi també revela que els ciutadans donen una nota de 6 sobre 10 pel que fa a la contribució de la immigració a l'economia, però un aprovat justet en convivència. I si bé acceptarien una relació amorosa dels seus fills amb una persona de l'Àsia Oriental o Llatinoamèrica, la desaprovarien si fos magribina o àrab.
I una altra qüestió, aquesta política, la independència de Catalunya, un de cada 3 catalans hi estaria a favor.
És igual que les enquestes anteriors, i hi ha més partidaris de la independència que els que hi estan obertament en contra, però també hi ha un 30% que no tenen una posició definida.
Més coses, la DGT només ha registrat a Catalunya 9.000 patinets en el primer mes d'inscripció obligatòria d'aquests vehicles. A tot l'estat seran inscrit 61.000. És només un 2% dels 3 milions que la DGT estima que hi ha circulant ara mateix, Miquel Jarque.
Sí, i aquest ritme, fins a mitjans del 2030, no els tindran tots matriculats. Natàlia Padilla, cap provincial de la DGT a Barcelona, explica en declaracions a aquesta emissora que les dades de matriculacions són baixes i reconeix problemes que, segons ella, ja s'han superat.
Porté més de 61.000 vehicles de mobilitat personal enregistrats, i en concret a Catalunya, uns 9.000. Quan es va posar en marxa registre, vam tenir algun problema informàtic amb la passarel·la de pagament i amb el pes de la foto, però superat aquests dos obstacles, no hi ha cap problema i se'n va registrar.
Les policies locals amb qui hem parlat expliquen que no s'estan fent campanyes específiques, però sí que quan aturen conductors, per exemple, amb excés de velocitat o amb patinets trucats, això s'ho miren. David Martínez és el sergent de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat, cap de la unitat motorista.
Doncs, miri, amb les dades aquí al davant, en el que va d'any del 2026, hem ingressat uns 54 vehicles de mobilitat personal per incomplir la norma i no està encara registrats ni documentats.
La nova normativa preveu sancions que van fins als 800 euros en cas de no fer el registre.
Anem ara amb la situació dels trens a Catalunya. Les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària de Rodalies marquen un nou rècord. L'última setmana se n'han arreglat 9, però n'han aparegut 13. I la xifra total s'enfila fins als 258 punts en què els trens han d'alentir la marxa. Abans de l'accident de Gelida, ja fa un mes i mig, eren 133 punts. Això i les incidències continuen provocant retards, cancel·lacions i problemes diaris. Avui, per exemple, un comboi de la línia R2 Sud ha quedat aturat als túnels entre les estacions del Garraf i Sitges. Això ha interromput la circulació fins que han remolcat el tren avariat.
Hemos salido de Vilanova, que eran las 10:50, y a las 11:10 se ha quedado entre Sitges y Garraf, y nada, desde las 11:10 hasta ahora mismo, que es la 1:00 p.m, nos han bajado ahora en Garraf, 2 hores sin cobertura dentro de un túnel, y aquí estamos tirados.
A banda, encara hi ha llocs on els trens no circulen. Això passa a l'R3, on, a més de les obres de desdoblament, s'han avançat els treballs de millora de 2 túnels entre Ripoll o Puigcerdà. O el tram Sant Sadurní, Gelida, Martorell, central de l'R4, que està previst que reobri el 16 de març. Per tant, encara moltes incidències a la xarxa de Rodalies. I, per cert, encara parlant de trens, a partir de dilluns, Renfe oferirà 1 miler més de places diàries en els trens d'alta velocitat més econòmics, els Avant. En concret, es reforcen 4 freqüències en el corredor Lleida-Tarragona-Barcelona. Lleida-Noelia Caselles, des de Lleida i Tarragona, feia anys que reclamaven més places, sobretot a primera hora del matí.
Hola, doncs sí, perquè agafar el primer Avant que surt des de Lleida cap a Barcelona, el de les 7:05 del matí, 7:35 des de Tarragona, no és feina fàcil si no ho fas amb previsió, i aquest és un dels que a partir de dilluns oferirà més places, en concret 105 més. Els altres que reforcen són a la tarda i en aquests casos s'hi afegeixen 343 places noves a cadascun. Els usuaris ho celebren, però d'una banda no acaben d'entendre com s'han distribuït aquestes noves places i de l'altra reclamen també més freqüències, més horaris. Sentim Marc Tàpia de la plataforma d'usuaris Avant de Lleida i Anna Gómez de la plataforma forma Dignitat a les Vies.
En realitat, de totes les freqüències que augmenten els seients, l'única que ens sembla realment útil és el de les 7 i llavors pues, seguim sentint-nos sense ser escoltats de les reals necessitats.
Estem lluny del que hauríem de tenir, que són més freqüències. També diré que vam demanar un augment de places per la gent de Tortosa.
Segons Renfe, el reforç s'ha decidit a partir d'un estudi de mobilitat del corredor i s'aconseguirà posant en marxa trens de gran capacitat. En total, l'oferta augmenta un 50%.
Deixem els trens i parlem d'avions, perquè el conflicte entre Aena Aena i Ryanair per l'augment de taxes dels aeroports afectarà per primera vegada a Catalunya. I és que Ryanair retallarà aquest estiu la seva activitat a l'aeroport de Girona en comparació amb l'any passat. I avui ha confirmat que el creixement a Barcelona i a Reus serà molt limitat. Girona, Fèlix Martín.
Ryanair es fa enrere en la intenció de tenir aquest estiu un cinquè avió en base a l'aeroport de Girona i dels 36 destins que va oferir l'any passat ara n'ha confirmat 34. A través d'un comunicat ho justifica per unes taxes que considera excessives. Tot això, el president del Patronat de Turisme de Girona, Miquel Noguer, és optimista.
Ells aposten per Girona fins al punt de que tenen un pla d'expansió fins l'any 2030 que pot arribar fins als 3 milions de passatgers. I això ho han manifestat en el govern. Per tant, també entenem que Ryanair té aquest contenciós amb Aena, però que, per contra, els està dient, escolteu, si vosaltres, amb el tema tarifari, ens anem entenguent, a Girona tindrem un creixement molt important en els propers 3-4 anys.
Ryanair ha confirmat avui la retallada d'activitat a l'aeroport de Girona per aquest estiu i anuncia un creixement molt modest del 2% a Barcelona i d'un 6% a l'aeroport de Reus. Precisament a Reus han engegat temporada aquesta setmana amb un vol de Ryanair a Dublín i els pròxims dies s'aniran ampliant destins, també d'Air Nostrum i Vueling. Les instal·lacions del Baix Camp es preparen per una temporada de rècord en què les companyies han programat un 10% més de places.
3 dies abans del 8M, Gisèle Pelicó, referent mundial contra la violència masclista, anima totes les dones víctimes de violència masclista a denunciar i a demanar ajuda a un familiar o alguna persona de confiança. Avui ha presentat a Barcelona el seu llibre Un himne a la vida, on relata en primera persona l'infern que va viure en descobrir que el seu marit la va drogar i va oferir-la a una cinquantena d'homes que la van violar durant 10 anys, Marriera.
Gisèle Pelicó es defineix com una supervivent que no podrà oblidar tot el que va viure, però que intenta tirar endavant, buscar les coses positives, diu, de la vida. Lamenta que cada dia hi ha casos de violència masclista, es pregunta què ens està passant com a societat i anima totes les víctimes a denunciar.
Cal denunciar-ho perquè és la manera de ser escoltades i que se les reconegui com a víctimes, fins i tot si no hi ha judici. Crec que això les pot ajudar a refer-se. L'important és no aïllar-se, que és el que em va passar a mi, perquè quan t'aïlles no t'entenen, no t'escolten, no et reconeixen i això fa mal. Per tant, és necessari que puguin parlar, és molt important.
C'est très important.
A més, ha explicat que diumenge que ve anirà amb la seva filla a la manifestació de París pel Dia Internacional de les Dones i espera que el seu llibre arribi a totes les generacions i permeti canviar mentalitats davant la dominació masclista i reequilibrar, diu, les relacions entre els homes i les dones.
Gisèle Pelicó, que demà serà entrevistada al matí de Catalunya Ràdio per Ricard Ostrell. Per tant, una conversa més àmplia amb el Ricard, demà la Gisèle Pelicó. D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Anem amb més coses. L'Ajuntament de Barcelona desplegarà 600 robots assistencials per atendre persones usuàries de la teleassistència. El projecte s'ha presentat al Mobile World Congress, on també la taula del tercer sector ha explicat la seva proposta per una gestió més responsable de les dades socials. Fira Gran Via, Purificació Barcelona.
Bon dia. El robot anomenat Ari és de color blanc. Fa aproximadament 1 metre d'alt. Té cara, ulls i una boca somrient. Pot actuar amb les persones i ajudar-los a recordar la medicació i fins i tot jugar o ballar. Ja l'han rebut alguns usuaris que valoren l'experiència de forma molt positiva. Roger Duart és el responsable de negoci de Saltó, empresa que ha creat el robot.
El que ens fan arribar molts dels usuaris és que realment es crea un vincle, no?, entre la persona i el robot. El robot no està pensat per substituir una persona o un cuidador, però sí que es crea aquest vincle, no?, de quan estan sols a casa, doncs de tenir una companyia, no?, que li puguin preguntar coses. Molts d'ells els utilitzen per posar música, és un robot que es mou sol i té una funció de seguiment, ballen inclús amb ell, per tant, es creen aquest vincle, no?, i es senten més protegits i més segurs a casa seva.
I avui també la taula del tercer sector ha presentat un web on abocaran totes les dades dels seus usuaris i que els ha de servir per gestionar millor aquest acompanyament. I també volen que les administracions en facin ús per oferir de forma proactiva qualsevol ajuda a la qual tingui dret una persona, com ara la renda garantida.
Un Mobile World Congress, per cert, que s'acaba avui amb el mal de cap per molts congressistes asiàtics de com s'ho faran per poder tornar als seus països d'origen. Alguns han hagut de canviar rutes i pagar molts més diners perquè hi ha espais aeris tancats i aeroports de connexió sota mínims per la guerra a l'Orient Mitjà. Seguim a la Fira Gran Via ara amb el Joan Garcia.
Bon dia. És el cas de congressistes xinesos que havien de connectar amb vols a aeroports del Golf com Doha, Abu Dhabi o Dubai, que o bé estan tancats o bé operen amb moltes restriccions. Ens han explicat que han hagut de buscar-se rutes alternatives.
We are from Shenzhen and we have booked a flight.
Som de Shenzhen. Havíem reservat un vol des de Barcelona a l'Índia i d'allà a Hong Kong. Però a causa de la situació pensem que ens cancel·laran el vol i hem decidit comprar-ne un altre amb una altra ruta.
Un coreà ens ha explicat que per això trigarà més i sobretot li sortirà més car.
More expensive, twice.
És el doble o el triple de car. Et fa perdre més temps i és més cansat.
More time and more exhausting.
En algun dels aeroports afectats hi ha congressistes ja des de fa dies perquè no han pogut ni arribar a Barcelona. És el cas d'una empresa que l'esperaven al pavelló del Japó.
Han vingut amb ANA, que és una empresa japonesa d'aerolínies. Llavors, ells sí que han pogut arribar, però l'altre company està tancat allà a Doha. Hi ha una empresa que no ha pogut venir, els vols s'han cancel·lat.
A Fira Gran Via es viuen ja les últimes hores del Mobile, que acaba ara al migdia. A primera hora de la tarda, l'organització donarà la xifra d'assistents. Veurem si un any més se superen els 100.000 o els problemes amb les connexions aèries rebaixen la xifra.
La xifra que ja sabem és la de llocs de treball temporals que ha generat l'edició d'aquest any del Mobile. 13.000 entre personal d'atenció al públic, seguretat, restauració i transportistes. Molts són estudiants universitaris amb bon nivell d'anglès. Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Ho dèiem a l'inici del Catalunya Migdia en conversa amb el Francesc Mauri. Estem pendents de la llevantada que ens arriba a les pròximes hores. Protecció Civil demana prudència al nord-est del país per les acumulacions de pluja entre avui i demà, Mònica Mas.
Sí, activada l'alerta de l'INUNCAT. També es preveu fort vent i temporal marítim que pot provocar inundacions a municipis costaners i avisos per possible acumulació de més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores. En declaracions a 3CAT Info, Imma Soler, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, concretava on es farà nota més.
I totes aquestes circumstàncies es donaran tant avui com demà. I hem de ser vigilants, doncs, d'aquesta situació d'acumulació de pluja, amb alguns punts, sobretot a la part del nord-est, a la part també de les comarques del sud de les Terres de l'Ebre, també amb aquest vent que pot afectar la zona del litoral central i també l'onatge, eh?
I s'estan fent desembassaments en previsió d'aquesta acumulació d'aigua als rius i en alguns municipis de les comarques de Girona afectats per l'increment del cabal del Ter ja s'han pres mesures preventives. Per exemple, a Girona i Anglès s'han restringit els accessos a la llera del riu i a Sant Jordi d'Esvalls s'ha tancat la circulació de la passera de Sobrànigues. A l'Alt Empordà, a Peralada, a causa de l'increment del cabal de la Muga per aquest desembassament, en aquest cas del pantà de Darnius-Boadella, també s'estan prenent precaucions.
I tenim bones notícies per la colònia de voltor negre al nostre país. Gairebé dos segles després d'haver desaparegut del massís pirenaic, l'espècie referma la seva presència amb xifres rècord i una evolució poblacional positiva que es consolida amb 12 nous individus nascuts l'any 2025. Reserva de Boumort, Pau Rovira.
Segons dades de la Fundació Trenca, que és la que s'encarrega de fer-ne el seguiment, actualment hi ha 66 exemplars residents entre el Pallars i l'Alt Urgell, amb 19 parelles reproductores. L'any passat van néixer 13 polls i 12 van arribar a volar. La majoria dels exemplars ja han nascut a la mateixa colònia, un fet que confirma l'arrelament definitiu de l'espècie. Ho explica Gerard Plana, tècnic de fauna de la Fundació Trenca.
Aquest últim any ha set de rècord, ja que de 19 parelles, 17 han set reproductores i han nascut 13 polls, dels quals 12 han volat del niu. L'èxit reproductor ha estat per sobre de la mitja dels últims 15 anys, amb una taxa de vol del 71%.
El projecte de reintroducció busca connectar les poblacions ibèriques i centroeuropees per millorar la diversitat genètica i reduir el risc d'extinció. El seguiment amb GPS permet controlar moviments i detectar amenaces. I, a més, la xarxa de punts d'alimentació suplementària, aquí al Pallars o a l'Alt Urgell, reforça l'expansió de la colònia. El voltor negre clau en l'equilibri dels ecosistemes, consolida així el seu retorn al Pirineu com a espècie reproductora estable.
Passant 3 minuts a 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida a la cultura.
Catalunya migdia.
Raúl, que comença la Woman Week a Galeries del Tresillo.
I què vols que faci?
Tu? Res. Jo me'n vaig a Galeries del Tresillo, que aquesta setmana és tota per mi. Batavant, tu també et quedes.
Torna la Woman Week a Galeries del Tresillo, amb descomptes exclusius per a dones a les botigues i a la web. Aquesta setmana és tota per tu. Galeries del Tresillo.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Cristina, com estàs?
Mira, tinc la grip.
Estàs trucant amb febre?
Sí, estic a 37,8.
Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció, quina és la superfície del Vaticà en quilòmetres quadrats?
50 quilòmetres.
11.200.
0,4 quilòmetres quadrats.
Què dius ara?
Doncs, Cristina, has guanyat tu.
Enhorabona, Cristina, millora't.
Gràcies, si el pogués compartir, el compartiria amb tu.
Ja un altre dia provarem sort, que no en tinc mai de sort, però bueno.
Sí que entens. Si tens salut, ho tens tot.
Sí, senyor.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salut i ràdio.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a 2 quarts... Això que sentim són els galeristes xiulant el ministre Urtasun a Arco per tal de reclamar la rebaixa de l'IVA cultural en la inauguració oficial de la Fira d'Art i en presència dels Reis. La preocupació per l'impost espanyol, un dels més alts de tota Europa, s'assuma a la inquietud pel context internacional. Madrid, Montse Mas.
Hi ha guerra a l'Orient Mitjà, però el sector de l'art lliura aquí la seva pròpia batalla per un IVA reduït, i avui s'han fet sentir. Els xiulets no anaven pels Reis, tot i que els han patit, sinó pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Els galeristes protesten ara més fort pel silenci i la inacció del govern davant d'una petició que consideren justa. Així ho ha expressat davant d'aquests micròfons una galerista de Marbella.
Yo entiendo que hay otras prioridades, pero al final tampoco es tan difícil. Tampoco estamos hablando de unas cantidades colosales. Si se apoya al cine, como se le apoya al arte, también habría que echarle una mano, ¿no?
Mentrestant, els dos pavellons d'Arco són plens de col·leccionistes i professionals del sector. Ningú és aliè a la convulsa situació internacional, però la fira i l'art han de seguir el seu curs, segons ens diu l'artista mallorquí Miquel Barceló.
Jo intento seguir el meu curs normal, perquè ja no tinc record d'un moment que no hagi estat convuls. Home, tots en som conscients, no es passa indiferència. Jo intentaré seguir pintant, la meva manera de resistir també és pintar.
Entre les 211 galeries de 30 països, 17 de les quals catalanes, gairebé no hi ha referències al conflicte global. Potser l'artista Eugenio Merino, a la galeria barcelonina ADN, ha estat el més oportú d'aquesta edició, amb un bidó de petroli on hi ha gravada la Declaració Universal dels Drets Humans.
Ara, una altra exposició. La Fundació Catalunya La Pedrera ens proposa a partir de demà una nova exposició dels artistes que van transformar la pintura a finals del segle XIX. És Els Navís, de Bonnard a Bullard. I les seves obres situen l'emoció i la vida quotidiana al centre de l'art modern, Valeria Obereda.
El situem entre l'impressionisme i les primeres avantguardes del segle XX. Els Navís, profetes en hebreu, entenien la pintura com un llenguatge expressiu que transmet sensacions. Per la comissària Isabel Kahn, del Museu d'Orsay, és un regal veure les seves obres a la Pedrera.
Aquesta exposició és realment única, perquè té lloc a la Pedrera, una joia modernista, i la seva arquitectura està en ressonància amb els principis estètics dels Navís, que enfatitzen l'element decoratiu. A més, quan vam començar la instal·lació de l'exposició, va cristal·litzar aquesta idea inicial que mostrava també el diàleg i la col·laboració entre els mateixos artistes.
L'exposició es podrà veure fins a finals de juny. Hi ha unes 200 obres d'una dotzena d'artistes, com Eduard Bullard i Pierre Bonnard o Arístides Mallol, de la Catalunya Nord.
I ara, màgia. Apunteu-vos aquest nom, Harry Merlin Piper. És el nom artístic del jove mag de Salou, el tarragonès, que ha triomfat a Hollywood. Amb només 15 anys, s'ha proclamat campió júnior i subcampió absolut en el concurs de talent Star Search que Netflix ha emès des de Los Angeles. El mateix programador ha impulsat cantants com Beyoncé, Britney Spears o actors com Adam Sandler. Salou, Ricard Buigas.
En Harry s'ha bregat a l'escenari del local de Salou House of Illusion, propietat del seu pare. L'experiència acumulada actuant a la sala i el domini de l'anglès li van obrir les portes al programa Star Search, on es va imposar durant 5 programes consecutius i va arribar a la final. es va proclamar campió júnior i subcampió absolut davant de milions d'espectadors de tot el món. En Harry reconeix que li ha canviat la vida.
Una aventura molt divertida, molt estranya, però molt, no sé, molt important per mi, perquè va ser una cosa que va canviar la meva vida. Vaig arribar a les 5 setmanes, vaig arribar a les finals i va ser increïble, no m'ho podia creure.
La tècnica l'ha assolit després de treballar hores i hores amb el seu pare, en Rodney, que també és mag.
Él empieza magia cuando pequeña, 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 y ya está en su sangre. Cada día, cada noche aquí en verano, pero también cuando ya está pasando para Hollywood, yo llorando.
Harry té clar que la visibilitat que ha obtingut projectarà la seva carrera internacional. Ja prepara nous projectes damunt de l'escenari i a la televisió.
I un parell de coses més. El Festival Estrenes a Girona ha venut el 85% de les entrades i els caps de cartell, com ara Joan Dausà, les han exhaurit. Els organitzadors consideren que estem davant la millor edició. L'estrena es comença el 27 d'aquest mes de març. Girona, Núria Peraire.
La Ludwig Band ja té totes les entrades venudes. El mateix passa amb Sílvia Pérez Cruz, Laxan Busto, Luz Casal o Joan Dausà, que actuarà al pavelló de Fontejau, un recinte que es recupera per al festival i que té una capacitat per unes 6.000 persones. El director Xavi Pasqual remarca que s'han venut més entrades que mai.
És una edició formidable amb aquest nivell.
Al cartell s'hi afegeixen artistes emergents com la gironina Jules, la germana petita de Batguial Greta, i per primer cop es farà una batalla de discjòqueis a la sala La Mirona de Salt.
I la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona va tancar l'any 2025 amb més de 17 milions i mig de visites, 2,2 milions de persones usuàries i 13 milions de préstecs. Més enllà de les xifres, els equipaments es presenten com una infraestructura clau per combatre la desinformació. Barcelona, Òscar Callau.
Pau González Val, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, ens posa un exemple de projecte propi que ajuda els joves lectors a moure's en la selva de la desinformació.
Hi ha una biblioteca que s'ha inventat un joc de taula per poder combatre la desinformació i les fake news. Un joc que funciona com el virus. Tu vas aprenent a informar-te i a saber què és veritat, què no, i com contrastar la informació que rebem.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'inici, ara així, oficial de la campanya electoral al Barça.
Perquè ja tenim els candidats i, finalment, només en seran dos.
De tot el procés, podem anunciar oficialment que els candidats a la presidència del club del Futbol Club Barcelona el proper 15 de març són el senyor Víctor Font i Manté i el senyor Joan Laporta i Estruc.
Les eleccions al Barça seran finalment un cara a cara Joan Laporta, Víctor Font. L'altre precandidat, Marc Síria, no ha aconseguit les firmes necessàries per convertir-se en candidat. Ramon Salmurri, quins són els resultats finals després de tot el procés de validació?
Mira, Joan Laporta passa amb 7.226 signatures validades, Víctor Font amb 4.400 i Marc Síria s'ha quedat a 90 signatures de passar el tall. És la sorpresa de la jornada perquè, diguem-ne, tenint en compte els tres precandidats que optaven a passar, Marc Síria havia presentat 2.845 signatures, 598 han estat invalidades i, per tant, s'ha quedat aquestes 90 signatures de poder passar el tall. Sorprèn, Laia, l'alt percentatge de butlletes no validades en general, els tres precandidats. Històricament, aquest percentatge se situa entre el 5 i el 7%, i en aquesta ocasió supera sempre el 10%, i fins i tot en el cas de Marc Síria, per exemple, se situa en el 21% d'invalidacions, una xifra rècord. L'explicació, quan parles amb les diferents candidatures, rau en el fet de la manca del carnet físic de soci. Ja saps que els socis del Barça ja no tenen aquell carnet, sinó que és només via aplicació. La mitjana d'edat dels socis del Barça està al voltant dels 60 anys i hi ha molts socis que han donat firmes per diferents precandidats que han tingut problemes per definir el número de soci actual.
Bé, doncs aquesta és la fotografia del matí, els resultats finals, les xifres finals de les signatures i també algunes de les explicacions de per què hi ha hagut tantes firmes invalidades. Però el cas, com deia el Salmurri, la sorpresa ha estat que Marc Síria no hagi passat el tall. Com s'ho ha empresa l'equip de Síria, Marcos García?
Decepció i tristesa, aquestes són les dues paraules que ens transmeten de l'equip de Marc Síria, que encara està tancat
a hores d'ara, ara mateix, a la seva seu electoral, o està el precandidat amb el seu nucli dur a la seu electoral per valorar, ens diuen, l'estratègia del que farà a partir d'ara. És cert que aquests darrers dies hi ha hagut tensió a les oficines del Camp Nou en el procés de recompte i diferència de criteris entre les parts. Aquests dies han expressat la part de Síria a la Junta Electoral els seus dubtes sobre el procediment de validació. També és cert que a les darreres hores, i aquí hi ha una clau, a l'equip de Marc Síria ja han començat a ser conscients que perdrien moltes de les firmes presentades, però és veritat que mantenien l'esperança de passar encara que fos per un marge estret. No ha estat així, de moment no hi ha declaracions de Síria, estan, com diem, analitzant amb el seu equip què fan a partir d'ara i caldrà veure si donen o no alguna mena de recorregut legal, sigui en forma de recurs o fins i tot de demanda, per com s'ha fet el recompte o pel propi procediment.
Doncs Síria fent la reflexió, a veure si fan un pas més i també en quin moment donaran explicacions o faran alguna reacció al voltant del que ha passat. Víctor Font, Salmurri, té el que demanava des de l'inici de la precampanya, un plebiscit.
Sí, i per tant, no et diré que hi ha eufòria a la seu electoral de Víctor Font, però pràcticament. De fet, la candidatura celebra un dinar a hores d'ara perquè consideren que avui s'ha fet un pas molt important per portar el partit on volen, on sempre han considerat que aquestes eleccions són un plebiscit entre el vell Barça, que representa Joan Laporta, contra el nou Barça, tot i que això sí, Víctor Font fuig d'aquest cara a cara, no és un Laporta contra Font, sinó que és un vell Barça contra el nou Barça. I en aquest sentit, entén que tot el que ha passat amb el procés de signatures i el tall li acaba donant la raó.
Ara tenim una oportunitat històrica. 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 I els socis i sòcies, tot i que ens han volgut tenir una mica anestesiats, ho han de tenir clar. El poder tenir el Barça del futur i tenir-lo entre nosaltres, blindant el model de propietat, ho tenim a les nostres mans. I per tant, de nou, obrim les portes a tots aquells culers que vulguin sumar-se en aquest moviment de canvi.
Com ha sentit en la part final del document, Víctor Font no descarta ni de bon tros que membres de la candidatura de Marc Síria, el mateix Marc Síria, es puguin incorporar, si així ho volen, al seu procés electoral o a la seva candidatura. I a tot això, pendents de Joan Laporta, que aquesta tarda, a les 7 de la tarda a Igualada, té un acte on hi ha prevista també una valoració per part de l'expresident Laporta sobre aquest procés de signatures.
Doncs, per tant, hem sentit Víctor Font, sentirem Joan Laporta aquesta tarda i, finalment, Marc Síria, el sentirem també, Marcos?
Sí, 18:30, a 7:15, acaba de convocar ara mateix Marc Síria roda de premsa a la seva seu electoral.
Doncs tot això comença, això vol dir que comença la campanya ja oficialment per aquestes eleccions del Barça, que seran el diumenge 15 de març. El Real Madrid, no parlant d'eleccions, tenen altres maldecaps. El tècnic Álvaro Arbeloa intenta apagar tots els incendis que té. A la prèvia del partit de demà contra el Celta, Arbeloa ha sortit al pas de les crítiques pel mal joc del seu equip i els dubtes sobre la recuperació d'Mbappé.
Sí, Arbeloa admet que el seu equip podria jugar millor, és això que has dit, per tant, això ho accepta. Reitera que només es troben a 4 punts del Barça, ha dit, estamos a 4, no a 18. El tècnic fa detall a foc sobre els dubtes del procés de recuperació que explicàvem ahir de les lesions d'Mbappé i Bellingham.
Les lesiones tanto de Jude Bellingham como de Kylian Mbappé están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y por el Departamento de Preparación Física del Real Madrid. Tanto Bellingham como Mbappé, que como bien sabéis y estáis bien informados, han estado en Londres y en París, han estado con profesionales del Real Madrid, con profesionales del servicio médico y con profesionales del Departamento Físico del Real Madrid.
Diu Arbeloa que parla cada dia amb Mbappé, que alaba no arriba demà i que caldrà veure si Asensio pot estar en condicions per demà contra el Celta.
I a l'Espanyol avui hem sentit l'home de moda aquesta temporada, Carlos Romero, probablement el millor jugador de l'equip, és lateral esquerre, però ja s'ha convertit en el segon màxim golejador de l'Espanyol. Llàstima, Sergi Andreu, que el juny, en principi, marxa.
En efecte, Romero està cedit pel Villarreal i el més probable és que l'equip de la Plana el recuperi quan acabi la temporada, veient el seu rendiment. Romero és el defensa més golejador de la Lliga. Ha fet 5 gols en 24 partits disputats i ja és el segon màxim golejador de l'Espanyol, només per darrere dels 6 gols de Pere Milla. Això sí, Roberto i Quique García també n'han fet 5, com ell.
Bueno, la verdad es que me encanta, ¿no? No te voy a engañar, me encanta meter goles, creo que... Al final soy un jugador súper ofensivo y que este año, pues, por suerte, se me está dando el acabar las acciones en gol y creo que ojalá, ¿no?, que en el futuro sí siga manteniéndolo, porque al final sirve para ayudar al equipo, para darle puntos y ojalá que siga así.
Fa 16 anys que no veiem a la Lliga un lateral esquerre tan golejador com Romero a aquestes alçades. Ens hem de remuntar fins a la temporada 2009-2010. Aleshores, el lateral català Joan Capdevila, futbolista justament del Villarreal, també havia marcat 5 gols després de la jornada 26. El rècord golejador d'un lateral esquerre a la Lliga durant el segle XXI el té l'argentí Mariano Pernia, que va acabar la temporada 2005-2006 amb 10 gols, jugant amb el Getafe.
I el Girona serà el primer equip català que jugui aquest cap de setmana a la Lliga. Ho fa dissabte a la tarda al Camp del Llevant i és l'equip de la Lliga Eduard Solà amb més temps efectiu de joc en els seus partits.
Això traduït vol dir que en els partits del Girona és on es perd menys temps. En aquesta Lliga 2025-2026, els partits del Girona tenen un temps efectiu de joc de gairebé 59 minuts. Tampoc sorprèn gens que l'equip en què es perd més temps durant els partits és el Getafe, amb una mitjana de 49 minuts i 40 segons de joc efectiu. En aquest rànquing de joc que tenen els equips de la primera divisió, per darrere el Girona i el Celta, amb 58 minuts i 14 segons. Precisament i curiosament, aquests dos equips es van enfrontar diumenge passat a Montilivi. El tercer lloc l'ocupa el Madrid. Per darrere, el Sevilla és el segon equip que perd més temps. La plantilla del Girona, que hi va tenir jornada de descans, ha tornat avui als entrenaments per preparar el seu pròxim partit de Lliga, que recordem serà dissabte al Camp del Llevant, que és el penúltim de la classificació.
Passant 5 minuts de 3 quarts de 3, ara farem una pausa i després...
Tothom està bé físicament. Cal continuar treballant cada dia i amb sort els fruits acabaran arribant.
El Barça de bàsquet decidit a trencar la mala ratxa a l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 12 de març. EUS.cat.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El que dèiem abans de la pausa, nova jornada de l'Eurolliga amb el Barça, que visita la pista de l'Armani de Milà. Els blaugranes són vuitens amb 17 victòries, però sobretot Ernest Macià el que busquen és trencar la mala ratxa de resultats a Europa.
Doncs sí, perquè comença a perillar ja l'opció de jugar a play-off i fins i tot veuen perillar l'opció de play-in si van perdent partits avui contra un rival directe. El Milà, si guanya, es col·loca dues victòries al Barça i potser amb l'Average. I a més, Dubai, que ha guanyat molts partits últimament, es podria situar ja una. Per tant, fins i tot l'opció de jugar play-in, aquesta repesca de play-off, podria començar a perillar. Força inestabilitat. És veritat que els jugadors han descansat uns dies, però excepte Xenguelia, per exemple, o Juan i Marcos, que han anat amb les seves seleccions, veurem com arriben. I tot això, Laia, enmig del rumors de possible suspensió de l'Eurolliga perquè hi ha equips de la zona en conflicte, doncs com Israel o com, per exemple, Dubai, que estan en joc i que han hagut de traslladar la seva seu en un altre país. Això és el que en deia Xavi Pascual sobre el bàsquet i l'esport en el moment geopolític actual.
Estamos entrenando muy bien. Vamos a ver, creo que a la larga esto nos va a salir. Hemos podido hacer la semana de entrenamientos de Bolonia, ya fue buena. Después de la Copa, lo poco que entrenamos, los dos días. Ahora hemos podido descansar un poco, a pesar de que hemos tenido jugadores fuera, todos los que hemos estado aquí hemos entrenado muy bien, el equipo está entrenando muy bien y tarde o temprano esto nos volverá a salir y necesitamos una victoria para cambiar un poquito el rumbo.
Xavi Pascual va voler fer ahir un crit per la Unió, que l'esport sigui un instrument per unir els països, els continents i les sensibilitats, tenint en compte que, a més, la setmana que ve el Barça juga a casa davant del Hapoel a porta tancada, el Hapoel de Tel Aviv. El partit d'avui comença a 8:45, un quart abans, per la web i l'app de Catalunya Ràdio.
I de l'Eurolliga, la Champions d'handbol, el Barça juga avui la primera posició del grup de cara als quarts de final de la màxima competició continental i ho fa contra el principal rival dels blaugranes, que és el Magdeburg alemany, Jan Ortuzar.
Els germànics han sigut l'única pedra amb la qual han sopegat el Barça aquesta temporada i van perdre per 21-22 al Palau Blaugrana. Igualment, aquest segon partit de la temporada no és clau per classificar-se, ja que els dos equips tenen l'accés a quarts assegurat matemàticament. Però és important perquè una victòria suposaria acabar primers i un bon reforç de cara a la part clau de la temporada. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, ha declarat el següent sobre l'estil de joc del Magdeburg.
Juego poco vistoso porque los ataques son un minuto y medio, luego son capaces de meterte el gol en el último pase después de defender un y medio, quiera que no hace mella en la cabeza de los defensores o del equipo. Ojalá no le den todas las opciones los árbitros que le han dado, que le dan normalmente, y nosotros nos caracterizamos por defender bien normalmente y estoy seguro que va a ser un partidazo.
Els comentaris sobre l'arbitratge també fan referència a les semifinals de Champions de l'any passat, on tres targetes vermelles directes i un gol a l'últim segon van decantar el partit per 30-31 per als alemanys. El llavors president Joan Laporta va arribar a afirmar que es va tractar d'un robatori.
I a la Lliga Femenina de Bàsquet, Montse Raya, el Cadí la Seu, ja té nou tècnic.
Es tracta del gallec Pepe Vázquez, de 45 anys, que arriba per assegurar la permanència de l'equip en aquest tram final de temporada. Vázquez ha dirigit equips de la Lliga Femenina de Bàsquet, com ara el Perfumeries Avenida o el Benvibre. També ha treballat com a tècnic de les categories inferiors de la selecció espanyola. Pepe Vázquez arriba al Cadí l'endemà que el club anunciés la destitució d'Isaac Fernández. Quan falten 7 jornades per acabar el campionat, el Cadí ocupa l'antepenúltima posició a la classificació amb un triomf de marge sobre les places de descens. El debut de Pepe Vázquez a la banqueta del Cadí la Seu serà demà a la pista del Leganés, el 8è classificat de la Lliga.
El Gran Premi d'Austràlia d'aquest diumenge és el que obre el calendari al Mundial de la Fórmula 1 en una temporada amb 24 proves, entre elles la de Catalunya, i on s'estrena nou reglament, Maria Chacena.
Aquest Mundial, que acabarà a Abu Dhabi el 6 de desembre, també té cita a Barcelona el 14 de juny i ve amb moltes novetats. El nou reglament s'estrenarà al circuit inicial d'Albert Park aquest cap de setmana. La revolució comença amb els motors, que ara passen a ser 50% de combustió i 50% d'energia elèctrica, buscant així un campionat més sostenible. Alhora, els cotxes utilitzaran combustibles renovables.
I els monoplaces també canviaran dimensions i seran més petits i més lleugers.
Sí, també incorporaran aerodinàmica activa, amb alerons que es mouran en zones específiques del circuit per reduir la resistència a l'aire i permetre guanyar més velocitat en rectes. Un canvi que també suposa la desaparició del conegut DRS, que el substituiran dos nous sistemes de gestió de potència.
Pel que fa als protagonistes del campionat,
Lando Norris arriba com a vigent campió del món de pilots i McLaren com a campió de constructors, mentre que Max Verstappen, Ferrari i Mercedes intentaran evitar que els britànics repeteixin domini. Fernando Alonso i Carlos Sainz començaran la temporada previsiblement a la zona baixa de la graella. La classificació serà dissabte a les 6 del matí i la cursa diumenge a les 5, hora d'aquí.
I com cada any, els aficionats a la Fórmula 1 debaten sobre qui és el favorit i en aquesta ocasió també, potser, sobre qui pot acabar l'última Austràlia. Damià Aguilar.
I aquí sorgeix el nom d'Aston Martin. L'equip de Fernando Alonso competeix per ser el pitjor a l'Albert Park, però alerta que tècnicament no serien últims perquè potser han d'abandonar. El nou motor Honda del monoplaça genera tantes vibracions que Fernando Alonso i Lens Stroll no aguantaran més d'una sèrie de voltes. Per salut. Ha estat Adrian Newey, el creador del cotxe i director general d'Aston Martin, qui ha confirmat les pitjors expectatives avui a Melbourne.
That vibration is transmitted ultimately into the driver's fingers.
La vibració es transmet als dits dels pilots. Fernando considera que no pot fer més de 25 voltes sense arriscar-se a tenir problemes nerviosos permanents a les seves mans. Lance creu que ell no aguantaria més de 15 voltes abans de començar-se a fer-se mal. Hauran de restringir seriosament el nombre màxim de voltes que podrem fer en una cursa.
Al costat de Newey, ni més ni menys que Koji Watanabe, el president d'Honda Racing Corporation. Recordeu quan McLaren va passar per un calvari als anys 2015, 16 i 17 amb Honda de motorista? Doncs també hi havia Alonso de pilot aleshores.
L'últim minut per la Marta García.
Doncs mira, parlem de futbol internacional. 29a jornada avui en la Premier League en un únic partit que enfronta el Tottenham i el Crystal Palace a partir de les 9. 10 minuts després de les 9, quarts de final de la Copa de França, Lyon-Lens. I la jornada internacional avui també passa per diversos partits de la tercera fase de la Copa Libertadores i de la Copa Sud-americana, on se disputen partits de la fase preliminar.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Aquesta tarda a les 7 més esports al Tot Costa, on parlarem dels dos candidats que han quedat per les eleccions del Barça, Joan Laporta i Víctor Font. Hem sentit Víctor Font, Joan Laporta el sentirem aquesta tarda. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.